migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, migdia COPE, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Encara que si miro cap al cel, igual tinc allò de que les pel·lis de Hollywood poden tenir raó o són reflexe de futur. M'explico. M'estic referint a aquest asteroide que es va descobrir el passat mes de desembre, conegut com 2024 YR4. Bé, aquest Pedrolo és una pedra important, estem parlant de 90 metres, 100 metres, que té aquesta pedra, doncs ve cap a la Terra. Bàsicament, hi ha una possibilitat de que entri en risc de col·lisió. I és especialment davant d'altres, perquè això es detecta en milers des de l'Observatori Fabra de Barcelona, que és un d'aquests observatoris dedicats al seguiment d'aquests objectes propers a la Terra i que poden i han d'estar controlats, doncs és superior a tot això. Per què? Perquè el percentatge d'impacte és alt, entre cometes. Estem parlant d'un 1, algo que ha pujat a un 2,3% de possibilitats de que hi hagi un risc de col·lisió amb el planeta. Bé, és curiós, perquè això s'ha detectat, estem parlant de que això si passa, és a dir, el més probable és que no passi, i estaria bé que amb un 2% et toqui. Ostres, s'ha de tenir mala sort, però pot passar, eh? El risc no és alt. En termes astronòmics, sí. La ONU, per primera vegada, ha activat el protocol de seguretat planetària i aquest protocol s'activa quan el risc d'impacte supera l'1%. Quan es sabrà si realment és així? Doncs serà a partir del 2028. El 2028 ja podran calcular amb certesa, amb una certa cura, el punt d'impacte i si impactarà o no impactarà. Insisteixo, és un 2%. Insisteixo, ja és mala sort, però és igual. Trump també ha arribat a la presidència dels Estats Units i no passa res. Vull dir, també pot passar aquestes coses. És una qüestió que pot passar. Així que la ESA, l'Agència Espacial Europea, la NASA ja s'han posat en marxa, estan mirant tecnologia per desviar-lo, ja. Això també és cert. Això també és cert. I hi ha una escala de tensió. Del 0 al 10 estaríem en el 3, ara mateix. En parlem d'això amb el Joan Anton Català, que és astrofísic i, a més, divulgador científic per fer-li cinc cèntims del tema. Joan Anton, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Bé, Armagedón o no?
No. Ara ho deies molt bé, a l'entradeta aquesta que has fet. És una cosa que no va a badar, vol dir que és un risc real. No, això no és una cosa inventada, és un estudi real que s'ha descobert, que en aquest moment s'ha catalogat en un 2,3% de probabilitat d'impacte contra la Terra el 22 de desembre de 2032, però no serà el primer cop ni el darrer que es detecta un nou asteroide, que els primers indicis o estudis apunten a una petita possibilitat d'impacte i que després noves observacions que es faran en el futur acabin baixant el risc d'impacte i fins i tot no, l'acabin descartant com ha passat altres vegades.
Ostres, Joan Anton, ara m'has espantat una mica, bueno, espantat, perquè la darrera vegada que em vaig actualitzar sobre aquesta notícia era un 1, algo, ara estem en un 2,3.
Sí, s'ha pujat. Pensem que és un asteroide que es va molt recent, és a dir, es va detectar el 27 de desembre del 2024, de l'any passat. Portem poques setmanes d'observació. Normalment es necessiten moltes dades per anar refinant la trajectòria. I també pensem que la probabilitat d'impacte ve justament per les incerteses que tenim. Quan calculem l'òrbita de l'objecte, veiem que en el pas que tindrà pròxim a la Terra l'any 2032, passarà més o menys a uns 100.000 quilòmetres de distància de la Terra, una distància molt més que segura. Però hi ha una incertesa, i aquesta incertesa és la que diu bé, i si al final passa una mica més a prop? I és aquesta incertesa la que ens dona aquesta petita probabilitat d'impacte.
Sí, però en termes astronòmics, 100.000 quilòmetres és fregant, eh? No?
Sí, però pensem que és una roca que se li ha calculat una mida entre 40 i 100 metres. Per tant, aquesta és una distància més que segura. Però torno a dir, és la incertesa que en aquest moment tenim, de si aquesta és la xifra bona, si és la distància bona, la que ens fa encara tenir aquest dubte de, i que ha pujat, com bé deies, aquests dies ha pujat, va començar sent de l'1,2 i ara ja és del 2,3, pujada de les darreres hores, torno a dir, a causa de les incerteses. Ara el que hem de fer és, bueno, de moment les Nacions Unides han activat el protocol internacional que hi ha en aquests casos, que és activar dos organismes, un d'ells que es posa immediatament, ja s'hi ha posat, a monitoritzar aquest objecte i a centralitzar totes les dades que hi hagin, i el segon organisme, que el que anirà mirant és les possibles conseqüències, si en cas d'anar-se confirmant tot això que podria tenir un impacte, aconsellar a governs i, finalment, fins i tot, poder aconsellar una missió per desviar aquest asteroide, si fos necessari.
Clar, Joan, en principi, aquestes alertes que posa en marxa la ONU, és a partir de quin percentatge? De quin percentatge de risc es disparen les alertes?
Normalment es fa a partir de l'1% de probabilitat d'impacte i per un impacte que es pugui produir en una finestra temporal d'uns 50 anys, més o menys. No és que hi hagi una regla fixa d'això. I aquest és el primer cop que s'activen aquests protocols. És veritat que són protocols recents, vull dir que són protocols d'aquest segle. No portem una història llarga amb això, però sí que és cert que és el primer cop que s'activen.
Té una cosa curiosa i que em crida l'atenció, perquè estem parlant d'una roca, em deies 100 metres?
Sí, entre 40 i 100 metres.
Però això és molt petit. Com s'ha detectat una cosa tan petita tan lluny? Perquè això, en aquesta distància, ha de ser una cosa... Per molt que hi hagi una xarxa d'observatoris entre l'aquí de Barcelona, el de Pompeu Fabra, el de Fabra i Puig, perdó. L'Observatori Fabra, deixem-ho així, que ara me'n liem amb el nom. L'Observatori Fabra, doncs, és un d'aquests observatoris que fa un seguiment d'objectes potencialment perillosos. Està molt lluny, això. Com es detecta?
Sí, normalment, a veure, tenim a banda dels telescopis centenaris, com el de l'Observatori Fabra, tenim observatoris amb telescopis moderns que funcionen de manera autònoma, robotitzada, i que cada nit estan escombrant el cel justament només buscant aquest tipus d'objectes. Els descobrim normalment quan, durant la seva òrbita, aquests objectes s'acosten a l'interior del sistema solar i, per tant, passen relativament a prop de la Terra. És el moment en què els detectem. Així va ser, en aquest cas, el 27 de desembre de l'any passat, que es va detectar ja quan l'objecte ja havia passat i s'allunyava. En aquest moment es troba ja a més de 50 milions de quilòmetres de la Terra i és molt probable que durant els pròxims mesos el perdem completament de vista. Vull dir que els telescopis perdin la possibilitat d'observar-lo perquè ja s'allunyarà moltíssim fins que torni l'any 2028, tornarà a fer una passada cap a l'interior del sistema solar, aquesta passada molt segura per la Terra, perquè es produirà més de 7 milions de quilòmetres de distància, però serà un moment òptim per poder tornar-lo a observar, poder tornar a agafar dades, en fi, poder tenir moltíssima més informació d'aquest objecte. Pensa que sí, els detectem constantment. Amb el que portem d'any, i mira que portem ben poc d'any, portem més de 200 objectes nous descoberts.
Carai, és flipant això. Això és una d'aquestes coses que em deixa una mica així bocabadat. Escolta'm, Joan, i quan es pot saber o tenir una xifra o un càlcul més exacte o aproximat si aquest 2% és com tirar la loteria? No, més possibilitats, possiblement, però... si hi ha realment aquesta possibilitat o d'impacte. Vull dir, quan es sabrà exactament?
No, és molt difícil poder contestar aquesta pregunta. Com et dic, ara aquest objecte s'està allunyant. És possible que durant els pròxims mesos, com deia abans, quedi completament fora de l'abast d'observació dels nostres sistemes, perquè és un objecte molt petit, sí. I potser haurem d'esperar mesos, o el retorn de l'any 2028, vés a saber, per poder tenir dades molt més precises sobre si podem confirmar una possibilitat d'impacte o no. De totes maneres, deixa'm dir-te que, a pesar que es confirmés, i actualment que tenim el 2,3%, que no és cap broma, dir dues coses. La primera, que afortunadament la possibilitat que caigui sobre un nucli poblat és mínima, perquè pensem que el nostre planeta està cobert en un 75% d'oceans, i a més, que les poblacions ens concentrem en llocs molt determinats. Vull dir que al final, a més del 2,3, s'hauria de tenir en compte la mínima possibilitat que hi hauria de que, si es confirmés aquest 2,3, aquest objecte pogués caure en un lloc poblat.
D'acord.
En cas de que hi hagués impacte, també s'ha de dir que és un objecte entre 40 i 100 metres que podria tenir, per tant, efectes devastadors per un nucli urbà, per una ciutat, per una zona metropolitana fins i tot. Els efectes serien locals, mai a nivell planetari, mai a nivell del que les pel·lícules ens dibuixen, d'una catàstrofe a nivell de la Terra o del planeta. Estem parlant d'efectes que sí que serien gravíssims, però a nivell local. I tenint en compte això que acabem de dir, que el nostre planeta pràcticament està poc poblat des del punt de vista de com la població es concentra a determinats llocs, això encara disminueix moltíssim la possibilitat que això acabés esdevenint un greu incident.
D'acord. Doncs, senyor Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims de tot això, molt amable.
De res.
A tu, per atendre'ns, com em lio, quan en qüestions de l'Observatori Fabra i Puig, a vegades, és aquells noms que tenen clars que has pronunciat 50.000 vegades i en aquell moment la neurona que té aquesta informació marxa. Va, de seguida parlarem d'un aniversari. De seguida parlem del 30è aniversari de PortAventura.
Es curioso que cuando el Madrid ataca a los árbitros, los clubes ataquen al Madrid.
Están cansados de este tema.
Es el único que nunca descansa, Manolo.
Pero es que a lo mejor no descansa porque es un portento.
Gonzalo, ¿firmas el empate?
No. El derbi madrileño viene calentito. Este sábado en Tiempo de Juego, Real Madrid, Atlético de Madrid. ¡Oh! Y el domingo, más Liga, Sevilla, Barça.
¡Vamos, que el balón atrás!
Un fin de semana que promete.
Tiempo de Juego, bienvenidos.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado...
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues yo me fui con Alconviajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alconviajes, sabemos de viajeros.
¿Hola? ¿Me has vuelto a subir el precio del seguro? Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Los equipos campeones están formados por grandes estrellas, como tu equipo campeón de lavado con los lavavajillas Beko Cornell Intense y Fairy.
Gana en la limpieza de tu vajilla con 6 meses de Fairy gratis al comprar un lavavajillas Beko Cornell Intense en el Corte Inglés.
Lavavajillas Beko Cornell Intense y Fairy, tus campeones de lavado en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el 28 de febrero, consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, atenció, pregunta. I tu, què feies fa 30 anys? Què feies fa 30 anys? Doncs mireu, jo fa 30 anys estava treballant a un programa que es deia Sabanes con Xinxetes, de matinada, a l'extinta ràdio L'Hospitalet, a l'Hospitalet del Llobregat. Doncs jo hi era allà. I fa 30 anys, un bon dia, ens van convidar, no només a nosaltres, una emissora municipal, sinó a molts periodistes, a anar a la inauguració d'un parc temàtic que deien que era allò d'hòstia, que era superxulo, que era grandíssim. Estem parlant de PortAventura. Inaugurava PortAventura. I vam anar tots cap allà. La veritat és que vaig flipar. Tot s'ha de dir, vaig flipar. Tot això ve per davant de que abans de tot així, d'aquesta inauguració, en aquells terrenys de Vilaseca Salou, en aquells terrenys hi havia un altre projecte molt diferent. I el projecte que hi havia era el de Disney, Disney World, el que està a París, Euro Disney. Doncs la previsió, o un dels llocs previsibles, era ara on està PortAventura. Aquell projecte, com sabeu, va anar cap a París, i aquí es va quedar PortAventura, va néixer el projecte PortAventura. I fa 30 anys... En parlem amb el seu director general, el director general de PortAventura World, per parlar d'aquests 30 anys, el senyor Fernando Aldecoa. Fernando, buenos días, bienvenidos, benvingut.
Bon dia, Miguel, com estàs?
Molt bé, Fernando, què feies tu fa 30 anys?
Pues mira, fa 30 anys em va passar com tu, que jo vaig inaugurar PortAventura i també vaig al·lucinar.
Però era al·lucinant. Allò va ser al·lucinant, aquell projecte. Vull dir, jo vaig flipar.
Absolutament. Bueno, vam ser el primer parc temàtic d'Espanya. Era una cosa absolutament novedosa, no sabíem el que era. Com dic jo, fa 30 anys la referència a Catalunya era el Tibidabo, que ens ho passava molt bé. Mm-hmm. Però clar, era absolutament que no coneixíem. Vam arrencar el primer parc temàtic d'Espanya i 30 anys després som el segon destí més important en parc temàtic d'Europa. I ja no només parlem d'un parc temàtic, parlem de...
d'hotels, resort, dels parcs...
d'hotels, un centre de convencions, etcètera. Han canviat molt les coses per positiu.
Sí, no, afortunadament, sobretot ja no només per l'impacte econòmic en la zona, Tarragona, tot això que dona el prestigi. Clar, en aquell moment tots estàvem pensant... Hi havia, faig una mica de memòria, durant el que... Què es posaria en aquells terrenys? Hi havia també... Estava interessat a l'Euro Disney. Estava interessat també en posar-se allà. Hi hauria interès que no sabien si aniran cap a París, cap aquí... com tots sabem, l'Euro Disney va cap a París, i aquí és quan va començar aquest projecte de Port Aventura, que ha arribat feliçment fins als nostres dies, perquè, Fernando, ostres, és que és el que tu dius, de començar amb un parc temàtic que tot era tota una bomba, tots aquests 30 anys, i ara... és tot un resort enorme d'oci espectacular.
Ho has explicat molt bé. Inicialment Disney estava pensant si es localitzava a París o a Catalunya. Finalment ho va fer a París. I efectivament, quan neix Port Aventura, neix com amb l'ambició de ser un projecte com a Disney. No? Naixem l'any 1995 amb la instal·lació del primer parc temàtic d'Espanya, però ja amb la il·lusió i l'ambició de crear, pues, el que som avui, no? El segon destí més important de parcs d'Europa. I com ho vam fer, això? Pues, bueno, vam inaugurar l'any 95, m'imagino que tu vas pujar, com vaig fer jo, a la muntanya russa del Gran Canyó l'any 95.
Tu diràs, evidentment, era la cirereta fantàstica, era la joia.
Correcte. I veníem a disfrutar del parc els primers anys, però ràpidament ens vam adonar que, escolta, això donava per més i, per tant, què vam fer? Pues, mira, vam crear el primer hotel, que va ser l'Hotel Port Aventura l'any 2002, perquè sí, la gent pogués estar allà més d'un dia amb nosaltres, i vam dir, escolta, allà això hem de fer créixer més. I l'any 2002 també vam inaugurar el parc aquàtic, i vam continuar l'any... I poso alguns exemples.
Sí, endavant. Pues, sí.
El centre de convencions el 2009... Ens vam adonar que necessitàvem una àrea infantil i vam crear l'àrea Sésamo Aventura el 2011. I també va fer una cosa molt maca el 2011, que va ser crear la Fundació Port Aventura, perquè d'alguna manera volíem retornar a l'entorn una part de tot el que també ens ha ajudat durant tot aquest temps. No? I vam crear la Fundació Port Aventura, vam continuar... no sé si te'n recordaràs, espero que hagi pujat també a Ferrariland,
sí,
el 2017.
Jo he anat diverses vegades a Port Aventura i a tot el seu univers, inclòs el Ferrari.
Molt bé, molt bé. Veig que és un fan, m'agrada. I hem fet moltes coses, i hem continuat, com vaig dir, primer hotel 2002, ja tenim 10 hotels, l'últim l'any 2024, més de 3.000 habitacions. Una altra cosa de les que ens sentim molt orgullosos, jo diria dues coses, de les quals ens sentim especialment orgullosos. Un és que som un destí vacacional, però molt sostenible. De fet, ja vam dir l'any 2022 que érem el primer parc temàtic d'Europa i del món que tenia el certificat B Corp. I també hem fet un projecte, com deia abans, no, dintre la Fundació Port Aventura, un projecte molt, molt maco, que es diu Dream Village, que vam inaugurar el 2019 amb 6 vivendes i que ara ja tenim 10. I gràcies a això, més de 400 famílies cada any poden vindre. Són famílies que han passat per una situació de malaltia d'un fill o filla greu i poden vindre a disfrutar amb nosaltres una setmana, amb tota la setmana gratuïta, i bueno, ja es retroben, amb la qual cosa és d'aquells projectes que ens fan especial il·lusió dintre del que ha sigut la trajectòria de Port Aventura aquests 30 anys.
És un valor afegit a tot el que estem explicant dins de l'epicentre, que és la salvació d'aquest 3 dècades. Però clar, 3 dècades s'han de treballar, Fernando? Això no surt perquè sí, perquè jo molo mucho. Vull dir, és a dir, s'ha d'estar a sobre, cuidar el detall de les zones temàtiques i, a més, anar ampliant i anar buscant constantment què fem de nou, no? Vull dir, això no és una qüestió fàcil, arribar a 30 anys.
30 anys són molt de temps, i mira, deixa que et doni alguna altra dada.
Vale.
Hem invertit, com tu dius, per fer coses, al final necessites, pues, inversió. S'han invertit més de 1.800 milions d'euros, amb dades d'avui, per construir tot el que hem fet. Per això deia, tenim ja, pues, 3 parcs, més de 3.300 habitacions. Però una altra dada interessant també, al final... Nosaltres generem més de 24.000 llocs de feina entre directes i indirectes a tot el territori.
Sí, sí.
Al final, a Tarragona tenim un pes molt potent, pràcticament el 4% de la població activa treballa per aventurar un local, però bueno, l'impacte que tenim tant al territori català com a nivell espanyol pues, és molt, molt rellevant, no? I tot això, pues, evidentment, estem especialment satisfets. Molta feina, però molt, jo crec que és una indústria que és apassionant, ens encanta fer feliç a la gent. Nosaltres sempre dic que el nostre propòsit és generar experiències inoblidables a la gent, no? M'agrada quan parles tu i te'n recordes de coses que vas fer aquí fa 30 anys, sí. No? Això vol dir que tu vas passar força bé, no?
Doncs felicitats a tu, Fernando, com a director general de PortAventura World, i felicitats a tots els treballadors i gent responsable que s'encarrega dia a dia per fer possible aquests 30 anys de PortAventura. Fernando Aldecoa, director general de PortAventura World, escolta'm, gràcies per haver estat aquí amb nosaltres, molt amable.
Pues moltes gràcies i t'esperem que vinguis a celebrar nosaltres el 30 aniversari. Gràcies, Miguel, una abraçada.
Serà un plaer, i a més, per encara no he pujat al Xambalà. Encara jo també he de confessar una cosa, la meva joventut, ara em marejo si poso aquests jocs, abans no, ara ja la meva joventut la vaig enterrar no sé quin parc d'atraccions i ara em marejo pujant al barco vikingo. És lamentable, això. Bé, estem a punt d'arribar a 2:15, de seguida actualitzarem la informació de serveis, el temps, el trànsit i els esports aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya y Andorra.
7 de cada 10 personas atendidas por Cáritas Barcelona no disponen de una vivienda digna. Los alquileres no dejan de aumentar y los sueldos no llegan a cubrir las necesidades más básicas. Ayúdanos a que ninguna familia tenga que elegir entre comer o pagar el alquiler, porque un hogar es más que un techo y cuatro paredes. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o en el Bizum 33381.
En febrero, vuelven los sábados de ópera en el Hotel Eurostars Gran Marina.
Cada sábado, disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera, interpretadas en directo en el bar del hotel. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Cadena
Cope. Infórmate en grandmarinahotel.com y disfruta de una velada única.
¡Atención! Paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
Partido de la jornada.
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, 2:15 del migdia d'aquest divendres, dia 7 de febrer, i és el moment d'actualitzar la informació de serveis. Comencem per la meteo. Un divendres per la tarda amb alertes. Amb alertes per intensitat de pluja i neu. Pràcticament a tot el Pirineu. Pirineu central i Pirineu oriental. Perdó, occidental. L'oriental quedarà al marge. El Pirineu de Girona quedarà més al marge d'aquesta neu i aquesta pluja que es preveu abundant a tota aquesta zona que estic explicant del Pirineu i per a Pirineu. A la resta, pluja. No gran, sense alerta, no abundant, però pluja, benvinguda sigui, sobretot cap a Ponent, sobretot tota la franja de Ponent, està previst que de cara a aquesta tarda, ja ben entrada la tarda, camí cap a la nit, doncs comenci a ploure unes pluges que es podran fer acte de presències fins i tot en alguns punts del litoral, com pot ser el Garraf o el Baix Penedès, fins i tot per tocar costa central, però principalment estem parlant de neu abundant, Pirineu Central, Pirineu Occidental, Prepirineu i pluges minces, no s'esperen gran pluges, cap a Ponent. Demà dissabte, més o menys, ens trobem amb una fotografia molt similar, perquè d'entrada aquesta matinada i fins demà dissabte, ben entrat al matí, doncs esperem pluja, abundant, molt abundant, neu, abundant, molt abundant a tot el Pirineu. Aquest cop no s'escapa cap Pirineu. La pluja ja tocarà costes, sobretot comarques de Girona, les comarques internes. Molta pluja ben necessària a les comarques internes pels embassaments. Doncs aquí és on esperem pluja forta, que sí que tocarà costa. Des del Maresme cap al nord esperem una alta, altíssima probabilitat de pluja i neu abundant o molt abundant. Abundant o molt abundant. De fet, el Servei Català de Meteorologia ha activat un servei d'alerta a tota aquesta zona nord de Catalunya. Més o menys seria des de la meitat de Catalunya cap amunt. La probabilitat de pluja i neu augmenta com més cap al nord hi vagis, eh? És a dir, des del Maresme cap al sud, alguna pluja, algun plugim s'espera, i la part sud de Catalunya, doncs, núvol i sol. Tot això marxarà. Anirà marxant, quedaran de dissabte per la tarda algunes restes, i ja diumenge tindrem un dia amb molta estabilitat, fred, però estable a Catalunya. Allà aquí ja no esperem ni neu ni pluja. Diumenge serà un dia amb total estabilitat. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Matí complicat en alguns punts de Catalunya. Marta Carbó, Servei Català de Trànsit. Bon migdia, benvinguda.
Hola, molt bon migdia. Doncs sí, dos punts complicats a l'autopista AP7. Comencem destacant el Papiol. Hi ha dos carrers tallats en sentit sud, en sentit Tarragona, per la retirada d'un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha 6 km de cua en aquest tram des de Sant Cugat fins al Papiol, com dèiem, en sentit sud. L'altre tram complicat al llarg de tot el matí d'aquesta autopista P7, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Hi ha hagut un accident mortal amb un camió implicat. L'autopista es troba tallada en sentit sud, en sentit Alcanar, i es fan desviaments cap a l'autovia 7. Això provoca retencions tant en aquesta 7 com a la Nacional 340 en aquest tram. A més, de retruc, en sentit nord, a la P7, només hi ha un carril obert en sentit nord, com dèiem, per tasques de manteniment de la via, i això provoca que hi hagi també retencions en aquest tram de la P7 en sentit nord. Per tot plegat, doncs això mateix, la P7 de Vandellòs, és una situació complicada al llarg de tot aquest matí. A banda d'això, doncs, destacar problemes habituals a vies més properes a Barcelona, com la B20, la Pota Nord, la C58 d'entrada a Barcelona, o les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des de la Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta, gràcies. L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
José Miguel Cruz, companys, què tal?
20 minuts de partit, pim-pam, cap a casa.
O 3 minuts de partit.
Pobre València. Està en un moment al València.
Una mica més i acaba la cosa com el partit de Lliga, 7-1.
Qui l'ha vist i qui l'ha vist al València?
Bueno, però lo d'ahir no era la guerra del València.
No, lo d'ahir no.
La guerra del València passa per la jornada de Lliga del cap de setmana, on se la juguen contra l'Alavés. És un partit d'aquells de cara o creu, perquè una victòria tornaria a posar la fletxa de la salvació cap amunt per l'equip Che, i una derrota doncs obriria un forat de 7 punts amb el conjunt de Mendizorroza. O sigui que la guerra del València no era la d'ahir, es va notar, i el Barça doncs en 3 minuts va liquidar pràcticament el partit, perquè la resta va ser un i altre cop la mateixa jugada. Pilota a l'esquena de la defensa, un jugador que entra des de segona línia, podria ser Fermín, podria ser Lamine Yamal, podria ser qualsevol, i apa, cap a dins, i ja està. 0-5, eh? Hi ha semifinals. Estaran xules les semifinals de Copa, eh?
Sí, sí.
Amb el Madrid, amb l'Atlético, amb el Barça i amb la Real Sociedad. Per cert, que l'expedició del Barça va tenir problemes a la tornada. Havíem de tornar des de Castelló per via aèria. Van fer València-Castelló en autobús. Quan arriben a l'aeroport de Castelló no poden enlairar-se per la boira. Estan allà dues hores, la boira que no marxa, Diu, mira, saps què? Tornem a pujar a l'autobús
i apa.
Fem València... Clar, si haguessis fet València-Barcelona en autobús des del primer minut, no hauries arribat a casa a les 6 tocades del matí que van arribar els jugadors del Barça.
Dues hores d'espera estaves pràcticament ja a Barcelona.
Efectivament. I ara esperar el que passi demà en el derbi madrileny, Real Madrid-Atlético de Madrid. Primer contra segon, vostè què vol aquí en aquest partit, Cruz?
Home, jo crec que...
Un empat i que perdin punts tots dos o una victòria matalassera per allò de... al Madrid?
Jo crec que un empat és el que més li convé al Barça per qüestió...
Sí, no l'he preguntat això, l'he preguntat vostè què vol.
Estic dient el que li convé al Barça. Ah. Jo vull el que li convé al Barça. El que li convé al Barça en aquest cas de punts, jo crec que és un empat.
Perfecte. Doncs tindrem, evidentment, espai avui a Esports Cope per parlar d'aquest derbi madrileny.
Que tienes una mala fe conmigo, en serio.
Per què tinc mala fe amb
vostè? Poses unes bombes a...
Perdón?
Perquè jo no sóc antimadridista, m'ho dius d'una manera... Perquè va carregui contra el Real Madrid i jo no sóc antimadridista.
Li he preguntat vostè què vol. Li he preguntat vostè què vol. No hi ha cap mala fe. Preguntar mai mai hauria d'anar amb símptomes de mala fe.
Si gana l'Atlético, tampoc passarà res.
Ja està. Ja està. Continuem, que diria el jutge del cas Jennifer Hermoso. Continuem. Aquest derbi madrileny arriba esquitxat, no ens hem d'enganyar, per tota aquesta polèmica arbitral, la lluita del Madrid contra els àrbitres, les declaracions de Tebas, la carta del Madrid, les declaracions de Louzán... Hem trobat a un grupet de gent que no vol saber res d'aquest tema.
Home.
I és que l'Espanyol, després de guanyar-li al Madrid... Juga demà a Anoeta contra la Reial Societat amb la baixa d'Urco. Manolo González vol aïllar el seu vestidor de polèmiques i focalitzar única i exclusivament en el partit de demà contra el conjunt Txuri-Urdin.
La verdad que nosotros estamos bastante al margen de todo esto. Hemos entrenado pensando en la Real Sociedad, el partido de Madrid es historia. Una alegría grande porque es una victoria importante y salir de descenso además. Pero nosotros lo que estamos centrados es en la Real Sociedad, que es lo que nos importa y nos preocupa ahora mismo.
I la resta ni li ocupa ni li preocupa al tècnic blanquiblau. També demà, Atlètic de Bilbao-Girona. Sap vostè qui va ser l'últim equip que va derrotar l'Atlètic de Bilbao en Lliga?
Qui?
El Girona.
El Girona. Tant de temps fa?
Tant de temps fa. No entra encara en la llista, no està disponible l'última adquisició al mercat d'hivern, Artur Melo. Sí que recupera un parell d'efectius, Miopski continua de baixa, Mitchell, conscient de que un resultat positiu a Sant Mamés, el Girona ara mateix és setè, suposaria un salt de qualitat cap endavant.
Seria molt important superar aquesta prova, seria molt important. I, clar, com tu has dit, donar la nostra millor versió a fora i ser capaços de trobar-nos en la nostra manera de nostra filosofia, perquè hi ha molts moments en els partits de fora que no han estat bé en aquest sentit.
Doncs anem a veure quina imatge dona el Girona lluny de Montilivi demà al Nuevo Sant Mamés. Futbol femení, s'han sortejat els quarts de final de la Lliga de Campions. Wolfsburg-Barça, anada a Alemanya, tornada al Johan Cruyff. Si passen les blaugranes, Chelsea o City a semifinals. A la jornada de la Lliga F tenim derbi aquest cap de setmana, aquesta jornada, Espanyol-Barça. Agenda per avui, Barça-Olimpiakos d'Eurolliga al Palau Blaugrana. Aquest cap de setmana també Copa d'Espanya d'handbol, Barça-Bidasoa a semifinals. Passa avui per l'antena d'Esports Cope Gonzalo Pérez de Vargas, superporter, i el Barça d'hoquei patins salva els mobles a la Copa d'Europa empatant a 4 a la pista del Barcelos, encara amb opcions de passar a la següent ronda.
José Luis, moltes gràcies.
Bon cap de setmana, senyor.
De seguida parlarem d'una altra història. Parlarem d'humitats amb Murprotect i com solucionar i aplicar tot això a infraestructures. I després, ja en temps d'oci, de qüestions i propostes, la proposta del cap de setmana, entre d'altres, serà... l'Starraco Unlimited. Si ets un fricazo dels còmics, de Star Wars, de Star Trek, aquest cap de setmana a Tarragona tens una cita.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Búscalo, más Vital, no más. lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
¿Sabes qué es el branded content? ¿O cómo será el mundo cookie-less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la comunicación funcione.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy una maleta muy afortunada. He estado de vacaciones con B-Travel. Ha sido una desconexión total. He visitado una ciudad maravillosa, recorrido sus mercados, museos, callejuelas. Hasta acabé con dolor de ruedas.
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. Ahora con un 20% de descuento, ventajas exclusivas y financiación a tu medida. B-Travel, viájate la vida.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com afecta la climatologia a les edificacions, a les nostres edificacions? Com els hi pot afectar? Vamos a hablar de todo esto, de cómo afecta la climatología a los edificios con Murprotec. Murprotec, ya sabéis que es una compañía experta en humedades estructurales, que además si tienes algún problema con humedades te hacen un... van sin compromiso, te lo miran, te hacen un diagnóstico, etcétera. Así que llevan ya un montón de años, ¿eh? O sea que de esto, si alguien sabe de esto, es Murprotec. Y tenemos aquí con nosotros a Ignacio Lago, que es director de Murprotec en Cataluña. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, bien. ¿Y tú qué tal?
Pues encantado. Mira, estamos en esta época que se nota la humedad, hay más humedad por básicamente por la época en la que estamos, ¿no? ¿Cómo afecta esto a nuestros edificios, o a los hogares? ¿Cómo afecta?
Bueno, como tú bien dices, efectivamente en esta época del año, que es en invierno, las humedades se hacen mucho más presentes y de una manera mucho más constantes, por un lado, debido a que tenemos muchísimas más lluvias, y por otro, a estas bajas temperaturas, y evidentemente tenemos muchas menos horas de sol. Y si tenemos una vivienda que absorbe humedad, tenemos que tener conciencia que podemos tener un problema grave de humedad, que además esto, que mucha gente es lo que le preocupa, no es algo meramente estético y que nos afea la casa, sino que es algo crónico que nos destroza la estructura de la casa, o lo que es más importante y lo que más nos preocupa, como a ti y a mí, que es lo más importante, la familia, el bienestar, que puede afectar a la salud de los convivientes.
Ajá, eso es una cuestión clara, ¿no?
Clarísima, eso nosotros lo tenemos súper claro, que la salud es lo primero. Bueno, y cuando digo problema crónico, no me refiero a un problema puntual, como por ejemplo la rotura de un bajante, pocerías, goteras, sumideros, etcétera, etcétera. Las humedades crónicas se dan por un problema constructivo, principalmente.
De acuerdo.
Y observamos síntomas como, por ejemplo, el moho en los cristales y carpinterías. Vemos, por ejemplo, también cómo se desprenden los revestimientos. Y sobre todo, notamos ese olor tan característico.
Sí, humedad, eso es
y tan lamentable. Y que todos estos síntomas, además, ¿sabes qué pasa? Que no desaparecen si no los tratamos de una forma profesional y realmente se convierten en problemas crónicos.
Se enmascaran y luego vuelven a aparecer,
evidentemente,
¿no? Bueno, de todo lo que estás comentando, la salud supongo que sería lo primero, lo que más nos debería preocupar, ¿no?
Evidentemente. Por eso yo animo a todos los oyentes,
sí,
que si tienen algún problema de este tipo, que nos contacten. Y vuelvo a recordar que son las humedades estructurales se convierten en un problema permanente y crónico, y no van a desaparecer con remedios caseros como desinfectadores, pinturas,
esto lo enmascara,
pinturas antihumedad,
durante un tiempo lo enmascara, pero no lo soluciona.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que esta solución es lo que tú dices, lo enmascara. De entrada lo vemos todo blanquito, todo pintadito y tal, pero evidentemente en un corto periodo de tiempo vuelven a aflorar y vuelven a aparecer, con lo cual hemos perdido tiempo y dinero.
Hacéis visitas sin compromiso, ¿no?
No, evidentemente. Por eso animamos a todos los oyentes que tengan problemas de humedad en sus hogares o en sus puestos de trabajo, que nos contacten a través de nuestra web humedadesmurprotec.es, o lo pueden hacer directamente al teléfono gratuito 900 102 103, y recordarles además que nuestra visita es totalmente gratuita.
Eso es, humedadesmurprotec.es o el teléfono 900 102 103. No los enmascares las humedades, solucionalas con Murprotec. Ignacio Lago, director de Murprotec en Cataluña, oye, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Amics, amigues, preparats, preparats perquè arriba una nova edició de l'Estàrraco Unlimit 2025. Si us agrada el manga, si us agrada tot aquest món relacionat amb la ciència-ficció, la fantasia, doncs és el vostre festival. Des del 8 i el 9 de febrer, aquest proper cap de setmana, al recinte firal de Tarragona, l'Estàrraco Unlimited, per gaudir de tot això. I parlem precisament amb el responsable, l'Ivan Carrasco. Ivan, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia. Bueno, aquí liats ja, per variar.
Home, ja, home, serà un gran cap de setmana, no? Però ja, suposo que vais tranquils, ja, això ja ho porteu per la mà, no?
Sí, ja ho portem per la mà. La veritat és que ja és algo del dia quotidià, no? Així que sí, ho portem molt per la mà.
No, i a més amb la tranquil·litat que sabeu que és un... Bé, que funciona, que és un Estàrraco, que treu un sector del públic que està molt interessat en aquest sector.
Sí, home, això esperem que
no ho reciclem sí, nosaltres. Ha funcionat, cada any ha funcionat i ha anat molt bé, home, sí, home.
No, sí, home, estem molt contents, la veritat, del públic que ja és molt fidel als nostres esdeveniments, i precisament en aquest, perquè clar, aquest amb nosaltres li tenim a veure, a tots els esdeveniments li tenim molt de carinyo, però és que a Tarragona li tenim encara més, perquè és el nostre nen petit, és el primer que vam fer, el primer que vam organitzar, i per nosaltres Tarragona és, vamos, la nostra segona casa ja.
Bé, bàsicament en aquesta edició es farà tot s'ubica en un únic espai en el recinte firal, i s'aprofitarà fins la darrera cantonada que hi hagi per posar-ho absolutament tot.
Sí, que quedi molt clar, que la gent tingui molt clar que perquè només ho fem al firal hi haurà menys coses. No, al revés, hem fet una feina de Tetris que no te pots arribar a imaginar el que és posar tots els continguts que normalment tenim en dos edificis, posar-los tots, inclús te diria que més, en un de sol. Ha sigut una feina, bueno, astronòmica, però bueno, la gent quedarà molt i molt contenta perquè veurà un esdeveniment, bueno, en comptes de tenir que anar als dos edificis, que vèiem sempre que la gent podés perdir una miqueta, perquè sí, el Palau de Congressos és preciós, és supermaco, però tantes plantes, tants aconets, tantes coses, doncs mira, anem a provar a veure aquest any com funciona. Mm-hmm. I bueno, de moment estem rebent molt bones
sensacions.
Molt bon feeling de... Sí, molt bones sensacions de que la gent, quan ens ha dit, escolta, que ho traslladem tot a... Ostres, que xulo, no sé què, molt... Creiem que la gent sortirà contenta.
Doncs s'obrirà de 10 del matí a 8 del vespre, aquest cap de setmana, 8 i 9. Ja sabeu, estem parlant d'universos com, jo què sé, perquè estic ara despistat, de Dune, de Star Wars, evidentment, Star Wars, Stargate, Star Trek, evidentment, Star Trek és una cosa... No sé si es barallarà molt Star Trek amb Star Wars.
No, al revés, mira.
No sé si hi ha piques d'estos, Alien.
No, a veure... tenim molts d'articles, però de bon rotllete, perquè
ah, vale,
jo
vale,
exemple, vinc del món de Star Wars i, per exemple, el nostre megacompi, en Luigi, que és el que porta l'escenari, el que fa de DJ i tot això, és un trequi de muerte. I sempre estem enviant pulles de mira esto, mira l'altre, i sempre... Però, bueno, sabem que ens estimem moltíssim, hem compartit molts esdeveniments abans, inclús de començar aquí, junts, i ens ho passem...
Parlem de Harry Potter, parlem d'universos com Warhammer, eh? Vigileu, estem parlant de Warhammer, poca broma, atenció, fricazos, no, que ens agrada encantar a Warhammer, que sóc un d'ells.
I Warhammer no només portarem jocs, sinó també portarem personatges amb trajes reals, que vull dir que no és només partidetes de Warhammer, sinó que tindrem cosplayers, tenim una associació de cosplayers amb trajes de Warhammer que són espectaculars.
Doncs atenció, fricazos, que us agraden com a mi aquest tipus de coses, ja sabeu que tenim una cita aquest proper cap de setmana, 8-9, al recinte final de Tarragona, al Starracon Limited 2025. Ivan Carrasco, responsable de tot això, Ivan Carrasco i equip, evidentment, l'Ivan Carrasco és la veu. Gràcies per fer-ho possible i gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres, sempre.
I de seguida parlarem per continuar amb aquestes propostes d'oci d'una qüestió que comença ara, d'un festival de música que ja comença a ser tradició, el Festival Íntims. És una d'aquestes joies de presentació de cantants i de seguida parlarem aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ho escoltes?
Seguim, això és Esportscope a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Vive una experiencia única en el Pirineo y las tierras de Lleida.
Naturaleza, cultura, gastronomía y 11 estaciones de esquí alpino y nórdico con más de 500 kilómetros de pistas para disfrutar con la familia o los amigos.
Lleida, todo lo que buscas está en el interior. Patronato de Turismo, Diputación de Lleida.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Lo quiero todo contigo, todo. Tus aciertos y tus fallos, vivir contigo sin ensayos. Lo quiero todo.
Si us agrada la música, però atenció, primer que us agradi la música, això per començar, i després que us agradi, hi ha un factor interessant aquí, i força interessant, i m'atreviria a dir, ara em corregiran o no, si és un dels punts clarament diferencials, concerts en format petit. Quan parlo de format petit, parlo en intimitat, amb no un gran volum de grans estadis, de 40.000 persones, no anem a aquest punt, però sí concerts on tinguis proper a l'artista, el que canta, i que possiblement no ho faci amb un format orquestra gran, sinó que aquells temes que t'agraden, per exemple, el Macaco, no? Que t'agradi tenir-ho a prop, en petit format i fent aquestes coses. Mireu, això, si ets un mal home, si t'agrada, per exemple, parlar de Macaco, parlar de tots els artistes, perquè Macaco està dins del que parlarem, doncs, ostres, guanyes molt, perquè, a més, hi ha un valor afegit a tot això que no et dona un concert de gran format. Un concert de gran format et dona altres coses, però aquí et dona la intimitat. El tenir a prop aquell artista, aquell cantant, que segurament tindrà un nivell de comunicació amb el públic molt diferent al que hi ha en un gran format. I és el que s'està fent des de fa unes temporades al Casino de Barcelona. Al casinobarcelona.com ja podré trobar tot el cartell de la nova temporada del Festival Íntims, que és exactament, molt semblant al que acabo d'explicar, l'Íntims 2025, i parlar del Macaco perquè és el primer que vindrà, que ve el dia 22 d'aquest mes. I tenim amb nosaltres l'Oriol Mestres, que és el mestre de cerimònies, el cap de comunicació de tot això. Oriol, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies per l'invitació.
Jo acabo de fer aquí una venda, que te mueres, eh?
Home, sí, la veritat...
Però he encertat o no? Això és la part important.
No, has encertat absolutament. De fet, podria marxar, perquè ho has
ja,
resumit.
No.
Ho has resumit molt i molt bé.
Moltes coses m'has d'explicar, eh? Però és això, vull dir, és que de l'aquest valor afegit, quan parlem de l'Íntims, en diferència d'altres formats que poden agradar més o menys, o sigui, dona aquest valor afegit de l'artista, no diria un plug-it, però sí, en un format d'instruments petit, i la proper, que sigui proper, no?
Absolutament. De fet, crec que és l'element més característic del Festival Íntims de Casino Barcelona. És el que intentem, oferir la possibilitat de gaudir d'un gran nom de la música, sigui nacional o internacional, com mai abans ho has fet. Per què com mai abans ho has fet? Doncs perquè ho fem a la sala Cotton Club del Casino. És una sala amb un aforament reduït de només 250 persones. El que et permet és que tens l'artista a tocar, literalment,
sí, sí.
I a més genera una connexió i una interacció que no és habitual en concerts d'aquests grans noms que acostumen a actuar en llocs molt grans, i Palau Sant Jordi, Sant Jordi Club, Apolo, etc etc.
Per un melòmana, aquest que li agrada la música en general, estem parlant d'un producte de luxe aquest, eh?
Absolutament.
Si em permets.
Sí, sí, total. De luxe, per l'experiència, no pel preu, perquè ara veuràs...
No, per l'experiència, em refereixo per l'experiència, eh?
Total, totalment.
Per l'experiència em refereixo.
I de fet, és el que... Aquesta és la sisena edició i és el que veiem sempre, tant el que ens explica el públic que ve, que és un públic molt fidel i a la que ve un cop acostuma a repetir amb la resta d'artistes, com els propis artistes. De fet, a la presentació en tenim nosaltres a Blaumut, que és el grup...
Que estaran el dia 22 de novembre.
Correcte. Serà el final de festival, amb un dels noms referents de la música del pop català, i ells mateixos ho explicaven. Ells van tenir l'ocasió d'actuar en aquella sala fa un any i mig i explicaven això, que és una oportunitat única per estar amb el públic que l'ha seguit sempre, per mirar-lo als ulls, per explicar per què han fet aquestes cançons...
Sí, t'explicaven la seva experiència, no?
Absolutament, i per ells és una actuació molt, molt gratificant, perquè també a molts els recorda els seus inicis, quan tocaven en sales petites, i ara estan molt agraïts de poder fer aquestes actuacions com una mena de premi cap a la seva comunitat.
Va, fem un repàs al cartell, si et sembla, perquè jo començava... Mira, tu parlaves de Blaumut, que serà qui tancarà l'Íntims al novembre, el 22 de novembre del 2025 d'aquest any, i jo parlava del Macaco al principi, que serà el que obrirà aquest mes de febrer, el dia 22, entre Macaco i Blaumut tenim aquí... És com l'entrepà, no? La teca també està entremig,
Absolutament.
Què destaquem?
El que intentem fer cada any amb el Festival Íntims és fer un cartell i amb un cert component eclèctic, en el sentit que tothom pugui tenir un espai musical i pugui triar un artista a fi als seus gustos. Llavors, aquest any, com comentaves, obrirem el festival amb Macaco, nom top, referent de la música mestissa, i a més tindrem la sort de que presentarà les primeres cançons del seu nou disc, de manera que la gent que hi vagi serà un afortunat perquè escoltarà aquestes cançons per primera vegada. I ens acompanyaran Maite Martín, una icona del flamenc contemporani, dos noms internacionals, que és una de les novetats d'aquest any, i estem molt orgullosos de dir que comptarem amb nosaltres el 5 d'abril amb Chucho Valdés.
Que grande,
Una llegenda de la música.
Com ho heu aconseguit, el Chucho Valdés? Què li heu dit? Que li fareu paella o alguna cosa per convèncer que vindrà? Perquè, ostres, no és fàcil, eh?
No és gens fàcil, i més amb un format tan reduït. I la veritat que és que quan ho vam parlar amb ell, amb la seva agència, li van proposar, li va encantar el format. Poder estar allà amb el seu piano tan a prop de la gent, és a dir, va sonar unes converses molt ràpides, perquè en el moment, quan va veure el cartell també, li va encantar i va acceptar aquesta oportunitat.
Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, Oriol Mestres, comunicador, cap de comunicació de l'Íntims, i comunicador de l'Íntims, escolta, gràcies per estar aquí amb nosaltres, i felicitats per la feina.
Moltes gràcies a vosaltres, i bé, esteu tots convidats a viure una experiència que creiem que és única a la ciutat de Barcelona.
Doncs a la web del Casino de Barcelona ja hi trobaríeu tot el cartell i la possibilitat de trobar aquestes entrades. Estem arribant a les 2 de la tarda. Recordeu que totes les xerrades que hem fet aquí al programa les podeu tornar a escoltar a la web de la casa, cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. Arribem a les 2 i ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos, Pilar Cisneros.
Aún no ha renunciado a su memoria, ni ha retirado todas sus estatuas y bustos de los parques vascos. Es como...